Ei, hola amics, sóc en Goku. Només us vull dir, escolteu Ningú és perfecte. És una passada, us encantarà. Apa, adeu amics.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a l'hora de sempre. I avui tenim un programa intens. Tenim un programa... És que ens venen uns programes a partir d'ara, després d'aquest, que déu-n'hi-do, eh? Allò, tindrem un final de temporada molt emocionant. La setmana que ve s'estrena The Amazing Spider-Man. La setmana després farem un programa especial dedicat a Spider-Man. I la següent, la tercera setmana de juliol, farem l'últim programa de la temporada amb un resum de totes les pel·lícules que ens esperen aquest estiu. O sigui que tindrem un final de temporada. Si compteu aquests, ens queden 4 programes. Sense comptar aquest, ens en queden 3. Però déu-n'hi-do quins 3 ens esperen. I avui també, déu-n'hi-do-ret el programa que tenim. Començarem presentant la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa, Marta Sanz. Marta, com estàs?
Molt bé.
Què ens portaràs avui?
Què ens portaràs? Doncs avui porto una de les estrelles d'aquest programa.
Què vols dir?
Charlie Sheen.
Ah, molt bé, feia dies que no sortia.
Ha declarat que no creu en la rehabilitació.
O sigui, que serà sempre un perdut de la vida i un drogadicte.
Li han preguntat si beu alcohol.
No, no, no.
Després ho esbrinarem.
No vols dir que cal, que...
És abstemi, segons se'n va dir.
Ah, molt bé. Doncs no sé si estàs ben informat, el teu col·lega Sheen.
Oh, mira, puc parlar?
Sí, diguem.
Pues he parlat amb ell i m'ha donat una notícia que ha fitxat per una pel·lícula on interpretarà el president dels Estats Units.
Ai, sí.
Com el seu pare.
Et confons amb el pare.
No, no, no.
Que fort em sembla. El pare deu estar flipant.
Bé, deixem, ja ens avancem, sí, sí, sí. Ens avancem
el
i a la secció.
El pare deu estar content, trobo jo.
Potser no tant, perquè jo ja sé de quin tipus de pel·lícula es tracta i...
De categoria suprema i pot ser nominació a l'Oscar. No
bé,
dic res.
Després en Jacint ens desvetllarà aquesta incògnita que ha deixat els nostres oients garrativats. I també tenim a l'Aram. Bon matí, què tal, Aram? Com estàs?
Molt bé.
I tenim polèmica avui a la secció de còmics.
Tenim polèmica, tenim debat, tenim escàndol a la blogosfera. O sigui, tenim una tempesta en un got d'aigua. Però realment se n'estan fent ressò els diaris, perquè a més a més els diaris últimament els hi mola portar notícies de còmics. Es veu que això de Los Vengadores i Spider-Man ens ha fet que comencin a parar atenció al tema. I és que la RAE s'ha arriscat a donar una definició de friki, però aquesta no ha sigut la polèmica. La definició polèmica ha sigut la de manga.
O sigui, no existia encara com a definició.
No existia com a definició, cosa que em sembla bastant raonable, perquè per comptes, bueno, és una paraula d'origen japonès.
Sí.
Es podria dir perfectament TVO japonès, en castellà, però han decidit introduir la paraula manga i s'han fotut en un berenjenal.
Ai, 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 ai.
Que ha sigut un descojone, paraula inclosa a la RAE.
Descojone.
Descojone.
Molt bé. Suposo que vist el nivell d'aquesta gent tampoc ens ha de sorprendre la definició. En fi... Ja en parlarem després. Tindrem, com sempre, estrenes, televisió. Per cert, avui ja hem vist el capítol pilot de Dallas i comentarem què ens ha semblat.
Ole, no?
Ole, ole. Ole.
Eh? En sèrio?
Ole.
Ole.
Sí, sí. Ben...
Brutal.
Sense paraules, sense paraules. És adrenalina pura. Tu veus allà com JR desperta i diu les primeres paraules... Pell de gallina.
Vale, vale.
Sí, sí, és emocionant. Bé, d'això en parlarem després i tenim moltes altres coses. I abans d'això, recordar que teniu fins al 3 de juliol, o sigui, això és la setmana vinent, per participar en el concurs de Panini Comics. Preguntem quin dia s'estrena mundialment The Amazing Spider-Man. Quin dia s'estrena mundialment? Teniu fins al 3 de juliol per enviar-nos les respostes al nostre correu electrònic ningunoes@hotmail.com. i també la nostra pàgina web, on podeu, per exemple, descarregar el programa cada setmana, és el grn.es/ningunoes, o també tenim les nostres pàgines de Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, o la nostra compte de Twitter, @ningunoes, on també podeu descarregar el programa cada setmana. Presentant i dirigint el Ningú No És Perfecte, en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat, i comencem ja directes amb el cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Si no rentiu, tastarà una meva ràbia!
Encara que em tempti fer colla amb un mico, un conill de la sort i una bola de greix gegant.
El ramat contra els pirates.
Mai em diguis gateta.
D'acord, no ho faré. Gateta.
Si es fan un petó, jo vomito.
Ai, 6-4, la formació dels continents. Cinema en català.
Better now, I see the light, touch the light, we're together now. I'm better, so much better now. Look to the skies, give me life, we're together now. We've only just begun, hypnotized by drums. Until forever comes, you'll find us chasing the sun.
They said this day wouldn't come, and we refuse to run. We've only just begun,
you'll find us chasing the sun.
Oh, 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 oh. I comencem la primera de les estrenes, Ice Age 4, la formació dels continents. Pel·lícula de Steve Martino i Mike Thurmeyer, amb les veus en versió original de Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah i Dennis Leary. La tercera part d'aquesta saga, produïda per Blue Sky, amb col·laboració amb Fox, va ser la més taquillera de totes, amb 886 milions a tot el món. La segona en va recaptar 655 i la primera 383. Cadascuna d'elles ha recaptat gairebé 200 milions només als Estats Units, amb excepció de la primera, la resta han funcionat millor a nivell internacional. Mentre s'ha mantingut l'èxit, hem tingut una pel·lícula d'Ice Age cada 3 anys. Ice Age 4 obre la temporada d'animació d'aquest estiu, que vindrà seguida de Madagascar 3 de DreamWorks i Brave de Pixar. Ice Age 4 mostrarà la desintegració de Pangea i l'inici de la que ara coneixem com a Divisió Continental. Tot això ha passat pel filtre dels personatges de la saga. Ice Age 4, com totes les grans produccions estiuenques, s'estrena en 3D, tal com ho va fer també la tercera part. La història, l'esquirol prehistòric Scrat, en el seu afany de perseguir una gla en el centre de la Terra, provocarà la separació dels continents i la formació dels seus principals monuments. Manny, Diego i Sid, separats de la resta dels seus amics, utilitzaran un iceberg per emprendre una travessia. Sid es retrobarà amb la seva àvia i la manada s'enfrontarà a un repte que els portarà a conèixer criatures exòtiques i un nou món on troben pirates. Mentre, la gla conduirà a Scrat a un paradís mai vist. Entre les noves veus de la pel·lícula trobem a Jennifer López, que posa la veu a la Dents de Sabre Shira. Pels fans d'Ice Age, els recordem que existeixen dos curts produïts el 2010 i el 2011, protagonitzats per l'esquirol Scrat.
Papa, la cena està lista.
Parece que ha muerto de un mordisco.
¿Qué mató a mi padre?
Un hombre lobo. Mira a tu alrededor. Los monstruos de tus lecturas infantiles son reales. Están aquí.
Llevamos esperando cientos de años para reclamar el lugar que nos corresponde en la cadena alimenticia.
¿Qué sabes sobre esto?
Acabaré contigo ahora mismo.
¡Dylan! ¿Estás bien?
I ara una adaptació en còmic, en altres circumstàncies potser ens n'haguessin fet més ressò, però vaja, es tracta de Dylan Dog, Los Muertos de la Noche, pel·lícula antiga, que ja té més d'un any, però que ha tardat molt a estrenar-se aquí, cosa que ja no indica gaire bona senyal. Pel·lícula de Kevin Munroe amb Brandon Routh, Sam Huntington i Anita Briem. Adaptació al cinema d'un dels personatges més populars dels Fumetti, nom que reben els còmics a Itàlia. No sabem si la RAE algun dia ens sorprendrà amb alguna definició.
No m'estranyaria, la veritat.
Però el Fumetti és un còmic italià, eh? No us confumeu i us penseu que és altra cosa. Dylan Dog va ser creat pel guionista Tiziano Sclavi i el dibuixant Angelo Stano el 1986. Actualment l'edició del còmic continua amb un altre equip creatiu. Segurament ens hagi sobtat a tots que aquesta adaptació sorgeixi dels Estats Units i no d'una productora italiana. L'explicació és que l'estudi de Hollywood Platinum Studios comparteix els drets amb els italians de l'editorial Bonelli. Inicialment es pretenia mantenir l'ambientació original del personatge, que és la ciutat de Londres, però qüestions pressupostàries van obligar a traslladar-lo als Estats Units. De totes les ciutats possibles es va escollir Nova Orleans com la més natural pel personatge. La història. Dylan Dog és un antic detectiu de Scotland Yard que viu a Nova Orleans. Els seus serveis seran requerits per Elizabeth, que el contracta per resoldre la tèrbola mort del seu pare. Dylan descobreix el pèl d'un home llop en l'escena del crim. La seva primera impressió serà rebutjar-lo a veure que el cas té implicacions sobrenaturals. Però quan el seu millor amic, Marcus, és assassinat i es converteix en zombi, pren les regnes de la situació a la recerca de respostes. Això implicarà enfrontar-se amb vells enemics com el líder dels homes llop i el cap del clan de vampirs, gens contents de que Dylan Dog torni als seus antics hàbits. La crítica la qualifica de mediocre i els fans, sí, és així, els fans del còmic no estan contents, més aviat reneguen d'ella perquè consideren que tergiversa la creació original, convertint-lo en una cosa que no respon al to específic d'aquest còmic de culte. Menció a part mereix el seu actor principal, Brandon Routh, el Superman de la versió de Bryan Singer, que continua sense refer-se d'aquella experiència.
I que a sobre han canviat el personatge del seu amic, que els còmics és una espècie de Harpo, ai, de Groucho Marx, i aquí és un zombi.
Sí, sí,
en
sí.
Sèrio? Doncs pues és una de les coses més originals del còmic, el seu ajudant és en Groucho.
Doncs potser per alguna cosa de drets
És possible,
però és que va, per favor.
Bé, en tot cas, des d'aquí recomanem els còmics, com a mínim els originals guionitzats per Tiziano Sclavi, que a més a més es poden aconseguir ara a Espanya en un format, han tret uns volums recopilatoris amb aquestes primeres històries.
I a moltes biblioteques està.
Doncs estan molt bé, molt i molt bé.
Llàstima, a veure, haurem d'esperar més endavant per tenir una bona adaptació cinematogràfica.
Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the...
La segona estrena, L'enigma del cuervo, de James McTeague, director de V de Vendetta, amb John Cusack, Luke Evans, Alisef i Brendan Gleeson. Aquesta pel·lícula no és cap adaptació d'un relat de l'escriptor Edgar Allan Poe, però en canvi sí utilitza la seva figura per marcar-lo en una investigació policial a Baltimore a mitjans del segle XIX. El detectiu Emmett Fields és un fan de l'escriptor Edgar Allan Poe que investiga una sèrie d'assassinats que estan inspirats en els crims descrits per l'autor en El gat negre. Fields demana a Poe que l'acompanyi en la investigació, que esdevindrà més personal del previst quan la seva parella sigui segrestada pel criminal. La pel·lícula es pren moltes llicències. Recordem que Poe va morir als 40 anys víctima del síndrome d'abstinència de l'alcohol, tot i que també es pensa que podria haver mort de diabetis o fins i tot de ràbia. En tot cas, la versió de la seva mort a la pel·lícula poc té a veure amb la realitat. L'enigma del cuervo no ha tingut una bona acollida i ha estat criticada per la interpretació excèntrica de Cusack i per no ser res més que un CSI del segle XIX. Si és així, serà una pena perquè la idea era prou interessant. La pel·lícula ha costat 26 milions de dòlars i tan sols n'ha recaptat 22 a tot el món. Fracàs.
És que era això, la idea és molt bona.
Sí, la idea és molt bona.
Amb un bon guió.
I tu veus, la llegeix i dius, hosti, doncs això pot estar bé, però no és...
Qui és el director?
El de V de Vendetta.
Exacte.
Home, la bona era bona, V de Vendetta estava prou bé. També diuen que en realitat la van dirigir el seu Wachowski, aquella pel·lícula.
Això ja m'ho crec més.
I anem per l'última. I dels fumetti italians que parlàvem abans, anem a Marley, pel·lícula de Kevin MacDonald, un altre tipus de fumetti. El realitzador de L'últim rei d'Escòcia pretès fer el documental més exhaustiu i més proper a la realitat que s'hagi fet mai sobre el músic jamaicà Bob Marley. El documental pretén respondre qui era, per què va tenir tant d'èxit i quin era el missatge que volia transmetre la gent. Marley s'ha rodat amb el suport de la família de l'artista. MacDonald ha volgut retratar a Marley des de l'angle de l'ésser humà i no la de l'icona en la que es va convertir. I Jacint, prepara motors, parlem les notícies com sempre ben calentes, més que mai aquesta setmana. Oh, 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 oh. Comencem.
Calentes, comencem parlant d'En Llamas, la segona part de Los Juegos del Hambre, que tots sabem que tenen bastanta pressa per fer la segona part. I no sabíem res dels nous personatges que els interpretaria, que la segona part apareixen bastants personatges, i un d'ells que té bastant de protagonisme és el de Johanna Mason, que pel que he vist és una exguanyadora del concurs dels Jocs de la Fam, que s'ha de liar, tot i que no es porten bé, amb la protagonista. Es havien rumorejat uns quants noms i ara sembla que tenim el nom definitiu d'aquesta actriu, que serà la Mia Wasikowska, que havia aparegut a l'Albert Nobbs.
Sí, també l'Alicia de la versió de Tim Burton, a Jane Eyre. Bé, bona actriu.
Sí, home joveneta i
sí,
en caché.
Sí, sí.
Després, Need for Speed, no sé si us sona. És sí, una saga de videojocs
i tant, molt famosa,
de cotxes de carreres. Doncs DreamWorks se n'ha fet amb els drets.
Una cosa, no han après res aquesta gent amb Speed Racer, amb la pitjor pel·lícula de Sylvester Stallone, que ja és dir.
Recordem, a todo gas, 4 entregues
i és 5, les... no?
Bueno, 5, perdó. 5. I és una de les sagues més taquilleres.
Jo crec que a partir d'Operación Tokio va ser un fracàs, però no.
Al revés,
segur.
Operación Tokio és la tercera que va ser la més baixa de recaptació. Però a partir de llavors,
l'última és la que més èxit ha tingut de totes.
La cinquena.
Sí, sí.
Jo crec que és per nostàlgia.
També.
O sigui, pel mateix motiu que nosaltres anem a veure la reestrena de Star Wars, la gent que van a veure la primera de Thor...
Perdona, parla per tu, eh? Jo no he anat a veure la reestrena de Star Wars en 3D.
Pel mateix motiu que la gent va veure les pel·lícules de Star Trek, doncs la gent va veure la cinquena part de A Todo Gas, un cop
avui
l'Aram
ve creuat.
Avui estàs espès, Aram, eh? Ja ho hem d'admetre.
Bé, doncs s'han fet amb els drets els de DreamWorks i esperem fer una saga com A Todo Gas. De moment ja han fitxat el director Scott Baum, que és el mateix d'Acto de Valor.
Home,
ese hombre.
Veig que han agafat algú amb molta reputació, eh?
Ese legionario.
Sí, sí, sí.
S'espera l'estrena pel 2014.
Recordem que aquest va ser un dels que va declarar que, escolta, que no calia cap actor, perquè qui millor que un marine per interpretar un marine.
Exacte.
Eh? El mètode, això sí, és el mètode. Després, recordeu un director que es diu Michael Bay?
Sí, ens sona.
Que havia dit que estava fart de fer pel·lícules de robots gegants.
Farà que... la quarta, no?
Farà la quarta. Pues que des de la primera està dient que no la farà, la segona, ni la tercera, ni la quarta.
Però vosaltres el veieu estil Nouvel Vague, fent neorealisme italià o alguna cosa d'aquestes?
Sí, n'ha rodat una d'aquest estil.
Bueno,
més estil Tarantino, pel que es veu. Bé, doncs el senyor Michael Bay ha afirmat, farà quarta part, assegura que no repetirà cap actor. Malament.
A part dels robots.
Però si els actors eren el de menys en aquella pel·lícula.
Home, la Megan Fox estic segur que servia per alguna cosa.
Sí, la Megan Fox ja no sortia.
Doncs si a la veu ha sigut el fil conductor de tota la saga.
Sí, serà el fil conductor, però sense cap interès. L'únic interès és la primera encara.
I la seva última xicota estava bé.
Bueno.
Bé, doncs això, diu que serà una espècie de reboot, però sense ser un reboot, perquè utilitzarà, com explicar-ho, tindrà continuïtat amb el que s'ha explicat. No serà borrar-ho tot i tornar a començar. Ah, i a més la saga es situarà a l'espai. Quan ha dit això, la saga es situarà a l'espai, a més s'ha apuntat que vol fer una pel·li realista.
Això ja m'ha...
És genial.
En aquest moment m'acaba de venir Jason X, també situada a l'espai.
La tinc en VHS.
Sí, sí, sí.
Mare de Déu.
Una altra saga que fa una quarta part és Jurassic Park. S'havia rumorejat durant anys, a veure què passava amb la saga. Doncs finalment sí, tira endavant i de moment ja tenen guionistes. Un tal Rick Jaffa i una Amanda Silver, que són els guionistes de L'origen del planeta de los simios.
Ah, molt bé, molt bé. Molt bé, doncs una bona parella per recomençar Jurassic Park.
Bueno, tots els que hagin vist El planeta de los simios i s'hagin fixat què passa als 20 minuts exactes de la pel·lícula que li treu tota la credibilitat, no crec que estiguin tan a favor.
És una pel·lícula molt bona, L'origen de planeta.
Amb un forat de guió impressionant.
No sé, no discutirem això ara aquí.
Vale. Després Black Panther, que sí, que Marvel vol fer la pel·lícula i han publicat, o s'ha publicat, una llista amb possibles protagonistes per portar-la a la gran pantalla. Començo, Aldis Hodge, que és el de Leverage.
Leverage, sí. Una sèrie, no?
Sí, jo no l'he vist.
Aquí es diu Les regles del juego o algo
sense. Les regles del juego, que cabrons.
Sí, no té res a veure.
Anthony Mackie, que és el Hurt Locker. Recordeu, tots són negres, per donar-vos una pista.
Sí.
Idris Elba, que aquest el coneixem de sobres. Oh, Andismon Humsu, el de Diamantes de Sangre, Amistat.
Jimon Gunsu.
Sí, aquest, sí.
I Jamie Foxx. Jo agafo Jamie Foxx.
Sí. Un moment, és que no s'assemblen en res cap. L'únic que tenen en comú és que són negres.
Sí.
Va, em sembla l'hòstia, aquest
no,
càsting.
No, tots són negres forts.
O sigui, bueno, a vegades són l'hòstia.
Si vols t'hi fico, George Clooney, però no crec que hi encaixi.
No, no, però clar, és que l'únic que hi falta és Samuel L. Jackson i Will Smith, ja posat.
No, perquè Samuel L. Jackson és Nick Fury, no poden fer dos
personatges.
Ah, clar,
pues Will Smith.
Per això Idris Elba tampoc. Will Smith, recordem que tenia que fer...
Idris Elba sortia de Motorista Fantasma,
I també a Thor.
A Thor, imagina't, de dos personatges.
Ah, és veritat, era...
Will Smith va ser el primer actor que se li va oferir el Capità Amèrica. I això
seria,
és cert.
Això seria l'hòstia.
Barrio Sésamo, després de l'èxit de Los Teleñecos, la Fox ha decidit tirar endavant.
Toma canvi de tema, no? Sí, de Pantera Negra, Barrio Sésamo i tiro perquè me toca.
Tot és pop.
Molt bé.
Doncs res, li han dit de fer la pel·lícula, la produirà Shawn Levy, que és el mateix, no sé si recordo malament, què era? Noche en el Museo?
Sí, Shawn Levy, sí.
I el guionista serà el mateix a la versió televisiva que encara s'emet, que jo no ho sabia.
Sí, Estats Units.
I després el que us havia promès, Charlie Sheen, l'actor del Mètode, o com li diuen en castellà, del Meto. No, del Mètode.
Sí, ja ha quedat clar per on vas.
És que mai el sé dir l'acudir, però és molt bo.
Quasi.
No cal, no cal.
Me lo tomo? No.
Què farà,
doncs interpretarà el president dels Estats Units en una pel·lícula amb clares possibilitats de guanyar l'Oscar, com és la seqüela de Machete, anomenada Machete Kills.
Machete. Home, aquí Robert Rodríguez ha estat un cachondo, perquè ja sabia que li oferia el paper.
Sí, clar, o sigui... Però bueno, el títol em sembla boníssim.
Sí.
Machete Kills i Machete Mor.
No, la tercera és... Van dir Machete in Space. Jo, i van sèrio.
Ara és el que es porta, això.
Jo no sé si la primera... Mira, Robert Rodríguez ha fet la broma. Val la pena continuar la broma.
Home, si la vas fent gorda cada vegada més...
Ja, però no sé...
Clar, la gràcia és tant que cada cop sigui més passat
sí.
De voltes.
Sí, perquè si no no tindria cap gràcia.
Que la primera encara tenia argument.
Sí, tenia la seva gràcia.
Que he vist pel·lis que tenien menys argument que Machete.
I tant. No serà les que parlarem avui, per això. Anem a comentar algunes.
¿Qué coño es eso?
Es como una Craigslist para la gente que quiere follar.
Así que Craigslist es una web para gente que quiere follar.
Quiere acostarse con los tres al mismo tiempo.
Esto es lo que pasa cuando los padres bloquean las páginas porno. Crean niños socialmente retrasados.
Querréis empezar enseguida con los asuntillos del diablo, ¿verdad?
Seguid bebiendo, no quiero beber sola. Y no dejaré que ninguno entre ahí si no lleva dos cervezas encima.
Sí, señora.
Chicos.
Doncs això és Red State, pel·lícula que s'estrenava la setmana passada, guanyadora a la darrera edició del Festival de Sitges. Ha tardat molt en arribar, més val tard que mai, i a més quan ja estava disponible per altres vies. No sabrem ben bé l'èxit que ha tingut la pel·lícula, però en tot cas ens alegrem molt de la seva estrena. I va, l'anem a comentar perquè aquí tots l'hem vista, és aquelles rares ocasions que tots hem vist la pel·lícula. Qui comença?
Kevin Smith crea una mena de comunió en aquesta ràdio, que és un fenomen interessant,
Kevin
això.
Kevin Smith...
Ajunta el friquisme...
Exacte. Sí, ens agermana, és com el nostre predicador particular.
Bueno, aquest i Megan Fox són els nostres dos grans...
No, això és una altra cosa.
I Lindsay Lohan i Jennifer Love Hewitt.
També.
Exacte. No.
Va, ara, ja que has començat tu.
A mi em va agradar, em va sorprendre, no és el que m'esperava. Pensava que hi hauria una mica més d'humor, tot i que ja havia llegit crítiques que deien que no n'hi havia. Pensava, bueno, alguna de les seves colarà. Se'm va fer una mica llarg al principi la presentació del capellà radical, tot i que entenc que ha d'enxufar aquest discurs que fa perquè la gent es posi en situació. Però com que s'assembla molt al discurs del capellà en el que està basat en la realitat, que és aquest en Fred Phelps, em penso que es diu, doncs si ja l'has sentit en aquest home se't fa una mica llarg. La segona part de la pel·lícula és Duelo en el OK Corral total, I a mi la part que més m'ha agradat és l'epíleg final, que no direm res per, qui, per si algú encara no l'ha vist, però em sembla la part més brillant i més sarcàstica de la pel·lícula.
Bueno, és la part més Kevin Smith, no?
Sí,
que tota
sí,
la pel·lícula
sí.
No s'assembla massa, malgrat que és una pel·li excel·lent, a el que ha fet Kevin Smith, però la part final sí que reconeixes a l'autor.
Sí, sí, em va agradar molt,
ja, sí,
la part final.
Jo estic en divergència amb aquesta part final, però també coincideixo que és una gran pel·lícula que sorprèn que un director com ell, que mai s'ha caracteritzat ni per fer grans guions ni filmar-ho a la perfecció, qui és molt contingut, ho fa molt
Kevin
bé.
Smith no s'ha caracteritzat per filmar grans guions?
No, és molt bo fent diàlegs, però guions...
Bueno, però
home, mi passa el mateix que Quentin Tarantino.
El diàleg forma part del guió, per tant...
Sí, però jo, l'estructura de guió i tot això no
bé,
és...
Sí que potser com a realitzador t'admeto que té les seves mancances, però com a guionista, la veritat és que...
És un Woody Allen. No fa grans trames, fa brillants diàlegs, no, no, i ho grava amb... Bueno, bé.
Sembla un bon guionista, bastant bo. Bé, què més?
Has comparat Kevin Smith amb Woody Allen?
Sí.
No està bé.
Va tenir més una comparació al seu principi. Mm-hmm. Doncs això, que m'agrada, sobretot els actors molt bé tots, i això, que són tres pel·lícules en una. Una comença sent una pel·lícula de terror adolescent, segueix per ser una crítica a la religió extremista i tot això, acaba sent un western, i l'epíleg potser fins i tot hi puc veure influències de pel·lícules dels 70, de conspiracions... Ja està, expediente, que si fico, jo hi fico una mica.
Jo diria que no, allò és una altra història, allò del final, però vaja, Marta, tu també l'has vist, què tal?
A mi també m'ha agradat força, i sobretot m'ha agradat molt veure en John Goodman. No sé, quan ha sortit a pantalla m'he... Perquè jo l'he vista fa poquetes hores, o sigui que la tinc molt fresca. Per cert que érem quatre a la sala. Una sala molt petita, també, però bé, m'està molt a gust, tots. I...
Dit això, que a la gent no li interessava gaire, sobre la pel·lícula, alguna cosa a dir?
Doncs que és una barreja, com parlàvem abans venint, que és una barreja de moltes coses, també, aquesta pel·lícula. I m'agrada molt els pocs escrúpols, és a dir, no, és imprevisible. Tu et penses que està catalogada com una pel·lícula de terror, que a vegades el terror és força previsible, i aquesta, en canvi, fa el que ha de fer, i punt. Són uns fanàtics i fan i actuen com han de ser. No t'amaga res. És crua, és real i...
A mi el que m'agrada és, sobretot, ja com aquest fanatisme religiós el converteix en terror, no? Aquesta...
Bueno, fa un paral·lelisme entre... aquesta família tan estranya que ha muntat una secta en un poblet, sí. I juntament amb la llei de patriòtica, no? Aquesta dels Estats Units i antiterrorista, no? Són terrors, un governamental i d'altre d'un grup que, bueno, estava més o menys controlat.
Per cert, direm, bueno, a banda que la pel·lícula ha costat pocs diners perquè a més l'ha pagat Kevin Smith, producció d'ell, bàsicament, el final que tenia pensat era rodar l'apocalipsis, tal qual.
Clar, és que hi ha un puntasso
no
allà.
No dona per això, no? No...
Però jo crec que és molt millor d'aquesta manera.
Sí.
Perquè hagués estat com...
Com ho fas?
No, com ho fas, ho pots fer, però és clar, vull dir, no sé, la pel·lícula és molt continguda, és molt subtil, fins i tot a nivell de sang tampoc és molt...
Home, es veu alguna coseta.
Sí, però tot és molt subtil, no? Ho deixa portar amb el terreny una mica aquest...
Però
fa
mal, alguns trets, ui...
Sí, hi ha
just
moments,
en l'ull.
Hi ha moments, moments.
Fàstic.
Però bé, molt bé, Kevin Smith no va fer mai un aplaudiment i esperem que...
És que l'última que va fer és Hacemos una porno.
No, l'última que va fer és una d'uns policies amb
polis.
Però que aquí ha sortit directament en DVD. I... Jo no l'he vist.
No, és que és horrible,
no? Es va estrenar
al
cine, no?
Jo diria que va haver una setmana.
Sí, es va estrenar en poquets i em sembla que es va arribar a estrenar en cine.
Sí, pitjor,
una de les pitjors
pel·lícules
que he vist la meva vida, aquella.
Collons.
Sí,
és per oblidar-la. Millor Hacemos una porno, li deixem com a la penúltima, i aquesta, doncs, ja està, ja ha tret l'excel·lent, ja està.
Bé, ràpidament, que ens hem menjat el temps de tertúlia, Moonrise Kingdom.
Oh, que bonica. M'ha encantat.
Molt bé, eh?
És fantasia, però és una passada. M'ha
potser
encantat.
De les de Wes Anderson, la millor.
Millor que el Mr. Fox?
Sí, jo crec que sí.
És bonica, és per tota la família... sense tabús, no sé, sí. És un conte però amb carn i ossos.
També és una pel·lícula més accessible que Life Aquatic o Els Tenen Bon, que són pel·lícules més d'art i assaig, si vols tu, independents i això. Sí, ara em deixa el paquet de galetes. Gràcies.
Desisteixo.
Sí.
S'ha indignat, eh?
Desisteixo amb el paquet dels nassos.
I la pel·lícula està molt bé, la història aquesta d'amor entre els dos adolescents i la manera com la porta i tal.
La determinació.
Excel·lent. No l'heu vist encara vosaltres?
Està pendent.
Jo també.
Havia de, la veritat és que havia de decidir entre un i l'altre.
Bé, doncs
ja
aquesta,
sé, doncs,
aquesta setmana...
Sí, 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 sense falta.
I no has anat a mirar Tengo ganas de ti?
No. Però què fas?
Jo
estàs perdut, ara.
Me l'he estat mirant, sabeu allà les taquilles, no? Que mires els títols i les hores i tal. Me l'he estat mirant, eh?
Recaptació mega brutal.
Sí, 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 sí. Evidentment. No. Marta, alguna cosa més a dir?
No, no.
Que la gent vagi a veure,
que la gent vagi a veure
Kingdom,
les dues.
Sí, sí, les dues.
Red State i Moonrise Kingdom.
Molt diferents, però excel·lents
si
les
voleu,
dues.
Si voleu, primer Red State i per treure's aquest regust una mica estrany, doncs Moonrise Kingdom.
Molt bé. Dit això, anem per les teves xafarderies.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
I després que la Lara m'hagi destrossat la capsa de galetes mentre teníem el micro tancat, endavant.
Molt bé,
em pregunto per què tanquem el micro si després igualment ho expliques.
Home, perquè s'ha d'explicar.
Home.
Doncs posarem una webcam algun dia.
Ara, ara,
sí, 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 jo sí. Faria una webcam d'aquelles.
Vinga, doncs. Charlie Sheen, com us havia avançat abans, ha desvetllat, no ens ha sorprès, que no creu en la rehabilitació. I així mateix li va dir al creador de Dos Hombres y Medio, que sabeu que va sortir una mica com rebotat, en Chuck Lorre, i li va dir: mira, jo no vull anar a fer rehabilitació perquè això no és per mi i això no em funciona. I la rehabilitació no serveix per tothom. I per en Charlie Sheen es veu que no. No li serveix.
Ens ho creiem.
Li han preguntat des de Good Morning America si prenia alcohol.
Good Morning America, i es va aixecar per anar al
sí,
programa.
Això és curiós, sí.
Sus huevos ahí.
No, perquè està rodant, està rodant, ara està treballant i suposo que ha canviat,
no?
Sí, ha canviat una mica els horaris, per cert que s'estrena dijous 28 als Estats Units.
Aquest dijous?
Sí.
Sí, 28 de juny.
Sí, sí. Anger Management.
Anger Management. Doncs no crec que rigui així, eh. Ha sonat més com, no sé. Diu que és clar que beu alcohol. I qui no? Home, Charlie, considerant...
Però tampoc és qüestió de passar-se, no?
Que, exacte. Totes les despeses que has causat en hotels,
de
borratxeres...
El que hauríem de preguntar és quant d'alcohol, o què és per ell beure.
Diu que en el país on vivim, als Estats Units, es refereix, és impossible no beure alcohol. Diu, és happy hour a tot arreu. La happy hour està tot arreu.
Aquest tio és un crac.
Jo vull anar a viure el seu cap.
El seu món.
Deu ser una festa constant.
I tant, i tant.
En fi, que només que està, per això està fent entrevistes, perquè està promocionant la seva nova sitcom del canal FX, Anger Management, que s'estrena això a les 9 de la nit, una bona hora, trobo, el 28 de juny. Jo crec que tindrà èxit.
Sí, segurament.
Aquest tio
sí.
És d'aquests que...
Arrossega l'audiència.
Sí, 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 que no decau mai.
Què
i
més,
bueno, continuant una mica amb Charlie Sheen, resulta que la Denise Richards, la seva ex...
quina ex.
Sí, està força bé, eh?
Sí, sí, sí.
Ni que m'ho diguis.
Doncs...
Juegos salvajes.
Amb qui té...
Mítica escena amb Neve Campbell morrejant-se quan li baixa les bragues el senyor sí, Matt Dillon... Ho tinc gravat aquí a fuego. Hasta em sabia el minut exacte. Tenia la cinta.
Però per què volem saber això?
Perquè
veritat,
si us...
A vegades expliquem unes coses aquí que no sé si és que veniu a la ràdio per fer teràpia, en el fons.
Jo crec que sí. Doncs Denise Richards ha aparegut a la sèrie d'Anger Management i li pregunten: i com t'has sentit? Diu: molt estranya. Diu: va ser molt estrany filmar aquest episodi. Ha estat un cameo.
Ho va
gravar
vestida. I per això es havia
sí.
Sentit
estranya. No, es va sentir estranya per estar amb l'ex, amb Charlie Sheen, i es veu que tothom de l'estaf de rodatge els mirava tota l'estona perquè em deia: estan junts. Perquè s'han sentit rumors, com que van al bàsquet, han anat al bàsquet junts, amb les criatures, que tornen. Es diu que tornen, i ella diu que no. que ho fan per les nenes.
Per la salut d'ella, que no torni.
No, però quan ha tingut merders, qui ha anat ha estat la Denise.
Li ha tret les castanyes.
Això és una dona.
Sí, senyor. Sí.
En fi, que tots dos se sentien una mica estranys, però que està molt bé. Què més? Zach Galifianakis, no em podia creure, veient-te'l, i suposo la imatge que em dona d'aquestes pel·lícules que fa, que tenia xicota de fa temps. Té xicota de fa temps i es casa el mes d'agost.
Ens n'alegrem.
La pregunta és, el comiat de solter...
El comiat de solter serà espectacular. Com li podríem dir? Com Resacón Galifianakis, no?
Bueno, i què? Va.
No, res, que es casa amb Kim Lundberg l'11 d'agost, segons les invitacions que ha enviat familiars i amics. No. Mana?
No sé si havíem rebut alguna, nosaltres pensava.
Ostres, ja estaria bé, no?
I tant.
Anem al comiat de solter, no?
Sí. Sí.
Ens podem aparèixer, no sé.
Oh, el casament no fa falta, però el comiat sí.
A Nova Zelanda, amb tres dits menys o alguna cosa així. Doncs l'actor que...
No vull perdre els dits.
L'actor
que... Els faig servir cada dia.
Que té 42 anys i la seva xicota, la Kim, que era una ballarina de 29. Ha! Digue-li, tonto.
Sí. Ell, amb bona vista.
Doncs han estat a Las Vegas mirant alguns regals i, en fi, han estat fent una mica por ahí ells. Què més? Chuck Norris.
Gran.
Chuck Norris.
Per fi, home, com cal aquesta secció tanta mariconada.
Chuck Norris ha parlat.
Què? S'ha parlat i tot?
No dispara? No ha disparat?
Jo crec que mentre parlava disparava. Perquè tot el que ha dit... Bé, us dic els temes de què ha parlat.
Ah, sí? Ai.
La notícia promet, La notícia promet.
L'organització de Boy Scouts d'Amèrica.
Això té raó. Jo ho he sentit, això, que ho ha dit.
Què és això? Que el president de l'organització ara digui que s'han de canviar els estatuts i admetin gais.
Home, què s'han pensat?
Aquí gais.
Què s'han pensat?
Per favor.
Això ja va haver-hi un jaleo. L'Steven Spielberg va tornar a la seva insígnia d'Scout Àguila per aquest tema ja. És una cosa recurrent, això.
El va tornar perquè acceptaven gais, ara?
No, perquè no.
Ah, bueno, què vol dir això? Que és
però no està criticant ell que n'accepten?
Sí, ell està criticant que ara s'han de canviar els estatuts per acceptar-ne.
Perquè en James Turley, un càrrec d'aquesta gran organització, que és amic d'en Barack Obama...
Ah!
Anem captant, eh?
Com que doncs, és negre...
doncs pensa que ja és hora de buscar un canvi en la política d'aquesta organització que està prohibint l'entrada d'homosexuals tant com a scouts com a caps dels scouts.
De què més ha parlat?
Però això és com, com a l'exèrcit. Què fan? Els hi pregunten quan entren. Sí, tu ets gay?
Sí.
O sigui, quin millor lloc per tenir relacions que un lloc on es concentra...
Però si són nens.
Joves uniformats.
No, tampoc.
Amb pantalons curts.
Bueno, són nens, són adolescents, eh? No, són
i, experts, i experts en fent usos.
En Chuck...
Va, continua, va.
En Chuck Norris... Walker, Texas. Ha parlat de la immigració.
Ui, el terra. Que el fitxa l'Anglada.
Escriu.
Déu meu.
Recordem que hi és mig Cherokee, eh?
Què és una coincidència? Això que Obama estigui tan a favor dels fills dels immigrants il·legals, garantint les seves amnisties i pagant a més diners... quan no s'estan garantint els drets i les llibertats dels nens, dels infants de la Boy Scouts of America, què està passant?
What the fuck? Això mateix ens estem preguntant
nosaltres. Norris, president! Norris, president!
De Catalunya, no? Què més, Marta?
Res, que es vol...
Ja et sembla poc?
No
et sembla poc?
Ha dit tres coses.
Què? Que...
Només dic que...
Vicepresident Dan Miller? En sèrio?
En Barack Obama i aquest en James Turley, el president del Boy Scouts of America, que un es grata l'esquena i l'altre li grata després.
I després què més fan després de gravatar-se? A veure, volem saber.
Fan fogueres.
Que això només passa en aquest país, en alguns estaments judicials. No passa enlloc més, home.
I acabo amb una bona notícia, un naixement d'aquests que m'agraden a mi. Ens alegrem perquè Chad Love, el romano, el germà d'en Rob Love,
sí,
espera el bebè número 2 per aquesta tardor i està supercontent.
Ai, els s'anomena, no li fica números.
Amb qui està ara?
Amb la seva dona, espero.
Calla. Bueno, com que havia estat casat amb la Hilary Swank, que es van separar.
Que no sigui un boy scout gay.
Ai, ai, ai. Bueno, encara
ara, sí, sí, ara estem arribant a algun lloc.
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs fins aquí xafarderies, Marta.
Fins aquí xafarderies. Si voleu, podeu seguir en Chad Love pel Twitter i allà ho explica tot.
Doncs el seguirem. No, potser no cal. Nosaltres el que fem és anar ràpidament al box office.
El que més dona als Estats Units, el box office.
I comencem amb la banda sonora de Brave. A la posició número 5, Blancaneu, la llegenda del caçador, 4 setmanes amb 137 milions. A la 4, Prometheus, 3 setmanes amb 108. A la 3, Abraham Lincoln, Vampire Hunter, entrada a la setmana amb 16. A la 2, Madagascar 3, 3 setmanes, 157 milions. I a la posició número 1, Brave, entrada a la setmana amb 66 milions. Pixar domina la taquilla nord-americana amb la seva darrera producció, Brave. Brave explica la història de Mérida, una hàbil arquera filla del rei Fergus i la reina Elinor. Melinda està disposada a fer-se un nom propi i desafia una costum sagrada i mil·lenària. Sense voler-ho, les seves decisions desencadenen el caos i la fúria del regne. Obté una nota de 6,7 sobre 10 i un 68% de valoracions positives de la crítica i un 85% del públic, segons Rotten Tomatoes.
És una cosa, és poquet.
És poquet. I ara explico per què. Que les crítiques pateixen l'efecte Pixar. I això ho he batejat jo. És a dir, a no dir-ne coses bones si no es tracta d'una obra mestra. El Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, diu: les bones notícies és que als nens els encantarà, i les dolentes són que els pares es sentiran decebuts si esperen una altra obra trencadora de Pixar. Colin Cover, del Minneapolis Star-Tribune: els personatges destacats, les escenes emocionants i les cançons memorables que esperaven estan absents. La frase publicitària més sincera seria de l'estudi que va portar Cars 2.
Oh, quin mal.
Sí. Rolling Stone, Peter Travers, diu: d'acord, Brave no és Els Increïbles o Toy Story. I què? Segueix sent un entreteniment entusiasta i meravellosament animat. I Mick LaSalle, de San Francisco Chronicle: en el que es refereix a la història i al seu poder emotiu, Brave es queda curta. Finalment, en tercer lloc, entra Abraham Lincoln, Vampire Hunter, una reimaginació del president dels Estats Units desenvolupant la tasca de caçador de vampirs. Ha estat produïda per Tim Burton, obté una nota de 4,3 sobre 10 i un 26% de valoracions positives dels crítics i un 75% del públic.
Toma.
Sí, no, sí. Richard Roeper diu: no deixis que la gent estúpida dissuadeixi de veure Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Deixa que ho facin l'estúpida trama, les estúpides escenes d'acció, l'estúpida trivialització de l'esclavitud... Michael O'Sullivan, del Washington Post: que amb alguns espants conscients i més riures del que podries esperar d'una pel·lícula sobre fantasmes xupa-sangs, aquesta adaptació del bestseller de Seth Graham és, no obstant, un entreteniment estiuenc raonablement apassionant. I la crítica que m'encanta, la del Peter Travers: la pel·lícula mereix un estac en el cor. Bravo. Bravo. Fins aquí el box office. Anem per les sèries.
Sèries en obert als 40 minuts.
Doncs així comença Dallas, amb pràcticament la mateixa sintonia que ho feia... Va començar a finals dels 70 i va acabar a principis dels 90, i que ara, ja en ple segle XXI, tornem i recuperem amb nous actors i antics personatges, mòmies, alguns d'ells... d'altres passades per Botox. La Suelen no té ni una arruga, atenció, no té ni una arruga. Porta una quantitat de Botox a sobre. El JR està cascadíssim, està molt cascat l'actor, perquè també havia tingut problemes greus de salut. I per altra banda tenim el Bobby, que és potser el que més es conserva, el Bobby de la sèrie. I dels actors nous, bé, doncs guapos tots els dos, tant el que fa de Christopher com el que fa de John Ross. I atenció amb el John Ross, si JR era molt dolent, el John Ross no es queda curt, i si el seu pare és capaç de manipular, el fill encara és capaç d'aconseguir manipular molt més. A mi el pilot m'ha agradat, eh? És a dir, no deixa de ser una mica el que era el Dallas original, tampoc acceptaríem que fos de qualsevol altra manera, però la pel·lícula està molt bé. La pel·lícula, la sèrie, el capítol pilot, a mi m'ha agradat.
És pilot llarg? Pilot de 40 minuts, 20?
És pilot llarg, d'una hora el pilot. Vale. I llavors ja els capítols ja tenen la durada estàndard de 40 minuts. Però bé, presenta els nous personatges, l'enamistat que antigament tenien el JR i el Bobby queda traspassada en els fills, i malgrat que els protagonistes principals siguin els nens, els adults també tenen un protagonisme molt gran. A veure, està clar que els que més mantenen són JR i Bobby, que estan allà presents encara, els altres són una mica de relleno. I curiosament, el primer capítol, també així, de relleno total, veiem el Cliff i la Lucy, la petitona, que ja és...
Ja no és tan petita.
Sí, continua sent petita, però ja multiplicada...
Gorda?
Sí, s'ha ampliat.
Ai, Déu meu.
Sí, sí. I no sé, però a mi em va agradar, Vull dir, està bé, enganxa, les trames enganxen, i no és molt moderna, com aquestes adaptacions que han intentat fer, tipus UV, anem a reinventar... No és cap reinvenció, és una continuació, passada una mica per el ritme de com es fan les sèries ara, però no deixa de ser el de les de sempre. I per tant, jo crec que aquí aconsegueix tant enganxar els nostàlgics, com puguem ser nosaltres, com a les noves generacions, amb joves i jovenetes, que estan enganxades pel Jesse Metcalf, o l'actor que fa de John Ross, que no em recordo com es diu, que també és un altre guaperes, o la Jordana Brewster, que, bueno, un pivot que... En fi, què hem de dir? Marta, va, què t'ha semblat a tu el pilot de Dallas?
Ja, és que, Ignasi, m'ha agradat.
No, t'ho sé dir.
Ja està.
Ja està.
Aquí, home, en un capítol, què més vols? És que passa de tot.
Sí, sí, sí.
De tot i més.
Intens,
fins i tot surt un amb un helicòpter i van a fer un vol amb helicòpter per la
si veu pressupost
per
invertit.
Sí.
O se la veuen aquelles...
Sí. No.
A més, comença impactant, han perforat els terrenys de Southford, han tret petroli allà...
Sí. Han descobert petroli, però clar, en... JR?
No, i les panoràmiques estan rodades algunes de des
no,
de l'aire,
vull dir... Bobby, no? Sí. Diu que allà no es pot perforar perquè la mama no
exacte.
Volia que es perforar. Ja està, ja la tens.
Bueno,
ja la tens
i la manera en què torna JR, que està
en
un hospital
boníssim.
Amb està una
depressió
de cavall.
Crònica.
Sí, està
que no
parla.
I ve el seu fill...
No vull saber què, això és spoiler. No.
No, jo sí que vull saber.
Heu tapat les orelles.
I ell, el seu fill, li explica els problemes, que ha trobat petroli, que allà...
I el que fa el Bobby.
I el que fa el Bobby, que diu que vol mantenir... que vol vendre el ranxo a una fundació d'aquestes de protecció de paratges. Bueno, en aquell moment en JR...
Venen els ecologistes,
obre
això s'ha d'aturar.
Obre els ulls i diu... Fill, diu, els jutjats són de covards, perquè ell ha posat una demanda...
Sí, diu, no... En aquell moment la resurrecció...
Això ho arreglarem d'una altra manera.
La resurrecció de JR.
Ja està.
Bueno, contraposa aquesta cosa també del petroli com una cosa moderna, vull dir, una cosa
sí,
que competeix contra les noves tecnologies...
Hi ha molts contrapunts, perquè en Bobby el seu fill és adoptat, en JR el seu fill és biològic, i aquí ja s'estan d'allò. El fill d'en Bobby ha muntat una empresa per si mateix, no vol els diners del seu pare, de noves energies més netes i d'això, i l'altre busca petroli. L'altre és un cowboy. El fill d'en JR és un cowboy.
Bé, i acabarem amb una última notícia avui, la secció dels 40 minuts, que fa referència a la sèrie Dexter. I és que s'acaba d'anunciar aquesta setmana, que ja sabem que la setena temporada s'estrenarà el 30 de setembre, que havia renovat fins a 8 temporades, i han anunciat que la vuitena serà l'última, que tots els actors ja saben quin serà el final de la sèrie, i que aquestes dues últimes temporades aniran cap al camí al final, que ja veurem quin serà.
Una mica allargat.
Home, no ho sé, però la sèrie està molt bé. Potser l'última temporada és la més fluixa, però la, si, la propera, la setena, crec que promet bastant, però les cinc primeres...
L'última és aquesta d'aquest...
Sí, la qüestió aquesta religiosa... Vinga, anem pels còmics.
La teranyina de Spider-Man, la capa de Superman, el Batmòbil de Batman i les urbes de Lobezno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic.
Comencem!
Començo ja directament amb el tema fort, no?
Anem per matèria.
Amb la RAE. La RAE va publicar fa uns dies una llista de noves paraules que entrarien a formar part del diccionari. I quina ha sigut la més polèmica? Ha sigut potser pepero o sociata? No, ha sigut gallumbos o canavillo? Tampoc. Ha sigut friki? Tampoc ha sigut friki. Ha sigut la paraula manga la que ha aixecat més polèmica, com a mínim a internet, que ja sabem que a internet aquestes coses sempre acaben exagerant-se una mica. A veure, abans de res, recordar que és una definició temporal i que d'aquí a que surti publicada en el diccionari encara es revisarà i es mirarà, i etc.
Sí, però és que se la revisin bé, perquè està, sembla feta per un curt de gambals, aquesta definició.
A veure, un moment, que ara aquí és que abans n'estàvem parlant amb en Jacint i estic perdent la documentació.
Ja no tens
aquí,
la definició.
Ja el tinc. Definició de manga, del japonès manga, òbviament. Género de cómic de origen japonés, de dibujos sencillos en el que predominan los argumentos eróticos, violentos y fantásticos.
L'han clavat a la primera.
Vale.
S'ha quedat a gust, eh?
Què entens per predominar?
No vull debats, eh? Ja us aviso ara, no vull debats.
A mi, si em pagues una cervesa, jo debato, com sempre.
No, jo sense, vull dir. A veure, això ha aixecat molta polseguera, perquè sí que és veritat que fa 20 anys, igual, tot el que sabíem de mangas era Bola de Drac, Los Caballeros del Zodíaco i Mazinger Z.
Però hi ha molt més.
Però hi ha molt més, no només hi ha molt més, sinó que a més ens ha arribat molt més. O sigui, tenim Hiro Taniguchi, tenim Osamu Tezuka, tenim un munt de mangas.
Home, Osamu Tezuka també és fantasia i ciència-ficció.
Però no té res eròtic, no té,
té un
res...
còmic que es diu Adolf.
No té res violent.
Ni a ciència-ficció.
Ni a ciència-ficció, però ja em diràs on està l'erotisme.
Per exemple...
O la fantasia. Com que predominen?
I pel·lícules com El Castillo Ambulante...
Fantasia...
O...
Però del còmic no diu que predominen els elements de fantasia. I la major part del còmic també té elements de fantasia. I per què no dir-ho, d'erotisme. O no? O no té pits l'Emma Frost? O no va tot el dia per allà la tia més descocada que no sé què? Clar. I així és amb totes.
No, no és exclusiu del manga, això és de moltes coses, del cinema...
Clar. El cine, es diu el cine, però... com a medio d'expressió en el que predominan los argumentos eróticos, violentos y fantásticos.
Això, que, si diguéssim,
però això sabem que són les pel·lícules que veus tu, que ja sabem que...
No, només... perquè vull dir, podrien dir que predomina el cinema de Hollywood i no passaria res, perquè és veritat.
Però és que no parlen del cinema de Hollywood.
Ja ho sé, però és que us molesta que fiquin etiquetes que part de raó tenen. No dic que sigui absolutament cert això.
Doncs per què?
Si has salten, de posar... Que veure, salten gèneres, clar.
La definició de diccionari ha de ser absolutament certa, perquè és el que fa servir la gent com a veritat. Per tant, no pots fer una definició de diccionari...
Això no
s'ho
fa servir la gent pedant que fica abans del treball.
La gent que escriu...
Espiritualitat... Es diu d'allò que... No.
A veure, és el que diu l'Aram, és una cosa certa.
Que tu facis servir el diccionari per alguna altra cosa, em sembla bé.
Per dir
espiritualitat. Per aguantar la pota de la taula.
Exemple. Però un diccionari ha de ser cert. No poden ser suposicions ni generalitzacions.
Fins aquí el debat, Aram,
és una generalització.
Següent notícia.
Tu mateix ho has dit.
Es salta etiquetes i en fiquen unes altres, ja està.
Va, doncs per això no està un diccionari, per posar etiquetes.
I
està per posar la veritat. Diem...
Portem 4 minuts
no,
amb el debat,
sisplau. Quina és la veritat absoluta? De...
Gènere de còmic d'origen japonès.
Ja està.
Ja està. Què més vols?
Joder, quanta informació. No sé, per això hem de tenir un diccionari.
Vols que et digui el que diu de còmic?
No, és que no tinc cap interès en aquest tema.
Doncs així és perquè collons en parles?
Perquè m'ha demanat que discuteixi.
No,
t'he demanat que no ho fessis.
I que per tu no tingui cap mena d'interès, em sembla perfecte, però hi haurà altres persones a les que sí els interessarà.
Prou! Notícies, va, notícies!
Bueno,
prou!
Superherois.
Senyor, calli.
Arturo Pérez Reverte...
En... per la porta.
Arturo Pérez Reverte en el seu Twitter també l'ha... ha estat aquí comentant la jugada i ha deixat anar un parell de frases sobre el tema que ens ha fet certa gràcia. Que es que diu, hay tontos del ciruelo que piensan que los diccionarios, las gramáticas y las ortografías se hacen entre cuatro amiguetes tomando unas copas.
Pues yo me penso.
Però és que a continuació ha posat, por cierto, canalillo, o sigui, la definició de la part del pit que es veu en... Salió de la comisión de Mingote, Gregorio Salvador, Javier Marías y el arriba firmante. Sesión de trabajo memorable. O sigui, es van reunir aquests quatre, es van fotre de sol i sombres hasta les celles i després el tio diu que les gramàtiques no es fan entre quatre amiguetes com han d'unes copes. Quan tothom sap que afegir canalillo en el diccionari és un acte de borratxera.
És que és això, li han donat més importància a la que té...
No dic
efectes
pas que no,
pràctics.
Però què costava posar género de còmic d'origen japonès? Què costava? No ho sé, saps? O sigui, per
potser
què?
Li es paguen per paraula.
No sabien aquesta, com sortia a la premsa.
Aquesta seria una bona explicació. Bé, aquesta és una notícia que ha sortit al periòdico, ha sortit al Mundo, ha sortit a La Vanguardia, ha sortit per tot arreu.
3 minuts,
aquestes coses molen. Vale, doncs així...
tota la secció parlant del tema avui.
Home, és que és polèmic i és graciós, a més a més.
Va,
Canalillo
més?
I Gallumbos.
Si podem fer coses rapidetes.
Vale, Gallumbos. Sembla que Spider-Man tindrà un... Això és una mica un spoiler, no sé si dir-ho.
Sí, digue-ho.
Sí? Vale. Va, ja. Spider-Man tindrà un sidekick.
Què és un sidekick?
Un sidekick és un company més petitet que té
ah, el company d'aventures.
Exacte.
Com Batman i Robin.
Com, no? Sí, exacte.
Capitán América i Bucky.
Doncs serà un tal Alpha, que es veu que ja està començant a aparèixer. Apareixerà per al 50è aniversari de Spider-Man i lo fort és que l'exclusiva de la notícia l'ha tingut la Fox News. Es pensaven que ho dirien a la Comic-Con de San Diego i se'ls hi ha avançat la Fox. Avancen que hi ha un personatge que es diu Alpha i que es convertirà en el seu, així com... la guilla d'aventures.
Això durarà, no se sap.
No sé quan durarà, però en tot cas a mi em sembla molt estrany. O sigui, Spider-Man és un personatge que no ha tingut mai sidekick.
És que se suposa que ell és jove. Clar. La gràcia d'aquesta.
Exacte.
Però ja no ho és, eh? Esclar, Spider-Man s'ha fet gran.
En quin univers? Perquè jo ja em perdo, la veritat.
El normal, el de tota la vida.
Sí, perquè
ja no existeix l'univers de tota la vida. Perquè està casat o no està casat amb la Mary Jane?
No, no estan pues casats,
així, no
però...
és el de tota la vida. En el meu univers, tota la vida, estaven casats.
Però es va canviar el passat i ja
està. I la tia May s'havia mort.
I la tia May estava morta.
Però va ressuscitar.
Ah, clar.
Sí, és... però són els còmics, ja sabeu que passen aquestes
cert,
coses.
Cert, cert.
Però doncs per què ara... no, que no el facin evolucionar, que visqui aventures, o sigui... però que no es casin ni faci res.
A veure, en el fons, això és una part del que agrada del còmic. D'un còmic que surt cada mes, t'agrada una mica trobar-te sempre el mateix.
Sí, bueno, però...
o sigui, variar una mica, però t'agrada quan obris un còmic del Capitán Amèrica a veure barres i estrelles.
Home,
si hi ha
barres
i estrelles, hi ha alguna cosa que falla. Bé, doncs veurem com acaba això de l'Spider-Man. Segurament durarà més aviat poquet. I ara una notícia molt trista per acabar, que és que Ed Brubaker deixa el Capitán Amèrica, del que estàvem parlant precisament. Després de 8 anys guionitzant-lo, ha decidit centrar-se més en les sèries de les que ell és propietari, cosa que també em sembla molt comprensible. Se centrarà en Criminal i en Fatal, les sèries que fa per Icon i per Image.
Pues que et digui, són millors les sèries que fa per Marvel.
Un tio que escriu Criminal i Fatal...
Sí, Déu-n'hi-do,
Criminal i Fatal.
Què és això?
Pues és un dels grans guionistes que té ara mateix la Marvel.
Sí, home, Brubaker serà memorable, tots ho recordarem, la seva etapa, i ha deixat empremta com el personatge...
Suposo que alguna cosa seguirà fent per Marvel, però es comença a desvincular.
Uh-huh.
És una mala notícia.
Bueno, Marvel està fent aquesta mena de contra a allò de DC, però sense reiniciar el seu univers, sinó fent un canvi de cromos de guionistes.
Per tant, crec que s'equivoquen en el que han de canviar. L'èxit ha sigut recomençar les numeracions. El ball de guionistes i de dibuixants no crec que sigui la clau.
Ibáñez sona per Thor.
Seria increïble.
En fi, que ho deixem aquí, en polèmica servida avui. Ara ens veiem d'aquí 15 dies.
15 dies.
I haurem vist Spider-Man.
I haurem vist Spider-Man.
I farem la crítica de Spider-Man quan tu tornis.
Ui, 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 ui.
Marta, Jacint, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Per el programa que vindràs, especial Spider-Man, eh? Ja, molt
bé.
Ja en parlarem.
Ho tindrem en compte.
Jo mateix, l'Ignasi Herbà, m'acomiado. I us deixem amb la banda sonora d'Ice Age 4, el grup de Wanted, cantant la canció Chasing the Sun. Fins la propera setmana. Just begun, hypnotized by drums. Until forever comes, you'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come, and we refuse to run. We've only just begun.
chasing the shadow. Oh, 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 oh,